Hola a tots, som na Marina i na Alicia i avui a Royal Salseo vos xerrarem dels amors d'Alfons XIII.
Bé, per als que no ho sapigueu, Alfons XIII va ser rei d'Espanya entre 1886 i 1931. I per què té tanta fama? Ni més ni més. Perquè va ser l'home amb més amant de tota la família Borbó. Les dones li encantaven, com un tonto un llapis. En el seu extens currículum sentimental podem trobar l'àvia del catedràtic de comunicació audiovisual, Roman Gubern, que va sentir explicar a casa com la seva mare i àvia, Eulàlia Planàs, parlaven que el rei va venir a Barcelona i li va llançar els teixos. Però el que ell no sap és si va passar una mica més.
Sí, però aquí no acaba la cosa. El nostre rei tenia moltes conquestes i entre elles trobem la de Chelito, Raquel, Pastora Imperi i la mateixa Matahari, entre moltes altres. Se sap que quan Alfons XIII viatjava per Europa es presentava com el duc de Toledo, així no se'l podia identificar.
No era ellès ni res del rei, però abans de tenir un amant cal tenir una dona. Victòria Eugènia va ser la dona del rei Alfons XIII. Aquests es van conèixer un banquet al Palau de Buckingham pel rei Eduard VII. En aquell temps, era el més habitual era assegurar la línia dinàstica amb un hereu. I era habitual que es preparessin festes, viatges i banquets entre les monarquies europees perquè es coneguessin els monarques entre ells, com ens ensenyen a les pel·lícules de Netflix.
A veure, diuen que es van casar molt enamorats i que van tenir uns primers anys de matrimoni feliços, però les coses de palau van a poc. Victòria Eugènia no era tonta i va començar a adonar-se de com era en veritat el rei.
Alfons XIII va cometre moltes infidelitats, igual que Alfons XII. Vaja, que els Alfonsos queden curts.
Nines, si es diu Alfons, ja sabeu, aquí no és.
Però en veritat, en quantes amants va estar? És clar, perquè en veritat no ho poden saber amb exactitud. Estem parlant de quelcom que va passar fa aproximadament 100 anys.
Tens raó, però les males llengües comenten que la llista dels seus amants era interminable. I segons el mateix comte romanès, la seva feblesa per les dones era tan gran que, més que un rei, era un addicte a les relacions sexuals. El rei va tenir el nombre d'amants més intocable, ja que va mantenir relacions amb dones de tota mena i condició, amb una predilecció especial per les artistes i cantants. Resumint, al nostre rei li agradaven de tota manera.
Sí, Marina, sí. Sembla mentida. Ja m'han anomenat un parell de mans, però és que són moltíssimes més, i això que jo pensava que el meu ets es va quedar curt, però es veu que no. Ara sí, sense bromes, n'anomenarem unes quantes més que ens quedaran curtes amb ell. Una de les amants és Júlia Fons.
Sí, Júlia Fons. Va ser el primer amor conegut del rei, només accedir al tron. No era espavilada ni res. Ella era una famosa cantant de teatre, eslava, va néixer a Sevilla i se'n va anar a Madrid, a la recerca de la fama. El romanç entre el rei i Júlia va començar la nit que es va estrenar la Gateta Blanca.
Sí, encara que Victòria Eugènia i el rei Alfons encara no s'havien casat aquella nit. A més, es diu que el conte de Romanès, aquella nit, va anar al palau per visitar amb urgència el rei i li van dir que aquest no hi era, però ell va respondre que ja s'ho imaginava. Imagina't tenir un amic que et conegui tant.
Un altre amant del rei és Melanie Vilmorin. Per això sabem que el rei es va enamorar perdudament d'aquesta dona, tan sec que la va deixar embarassada.
Un recordatori, protegiu-vos sempre i més si sereu infidels. No sigueu, sisplau.
Sí, sí.
Doncs aquest noi va ser el primer fill il·legítim del rei Alfons XIII. Melanie de Vilmorin era considerada de les dones més velles de tota Europa. En principi es va casar amb un multimilionari, Philip Vilmorin, i va viure amb ell al seu castell francès, ja que la història d'amor amb el rei no va durar tant, perquè va trobar una altra amant, Beatriz Nunn.
Sí, ella era d'ascendència irlandesa. Ella era part de la servitud del Palau Real de Madrid i era la institutriu dels infants a qui impartia classe de piano. Però tots sabem que Alfons XIII era una persona activa i com que no va deixar embarassada, també a Beatriz.
Imagineu-vos quan la cort es va assabentar d'aquest embaràs que la va arribar a expulsar per evitar escàndols. Però ja veiem que aquests secrets no es van guardar bé.
També coneixem altres amants, la infanta Beatriz Leopoldina, Carmen Ruiz de Moragas, entre moltíssimes més. Diem que els homes d'avui dia són faldillers, però el rei no es queda curt.
Tot i tenir moltes amants, sempre hi ha una persona que et marca. La dona que va tocar el cor al rei va ser Carmen Ruiz de Moragas. El rei li tenia tanta estima i estava tan bojament enamorat d'ella que va intentar anul·lar el seu matrimoni amb Victòria Eugènia per conèixer així Carmen Ruiz a la seva reina.
Les males llengües diuen que al fons l'anomenava afectuament naneta, ja que la seva relació tenia molts dalts i baixos.
Carmen Ruiz era una dona noble, intel·ligent, bella, feminista, entre més coses, i despertava l'enveja i la devoció d'altres, encara que era la típica dona que tot home desitja com a amant, però mai com a esposa, o això deien.
Pobreta, en veritat, encara que ella gaudia de la llibertat i desvergonyiment de tota dona aspirava a tenir, però a la societat de l'època els prohibia ser.
Jo de vegades em demano, en quantes dones va arribar a tenir fills il·legítims el rei? Perquè, si se sap, potser són famílies. T'imagines assabentar-te que ets la besneta d'Alfons XIII?
Déu meu, mai m'ho havia pensat. Crec que no sabria com reaccionar.
També és una mica inviable, però qui sap, tot és possible en aquesta vida.
Sí, encara que se sàpiga com s'explica o es va rumorejar, va tenir fills amb Júlia Fons, amb Melanie Villmorin, amb Nun i amb Ruiz de Moragas.
En aquest darrer cas, el menor va ser el famós, Leandre de Borbó, però mira, també és curiós, perquè es diu que a Raquel Meller li hagués agradat tenir un fill amb el rei i que no va poder perquè ell deia que ja estava gastat. Però també et diré, jo penso en la pobra Victòria Eugènia, com va haver de passar tot això?
Doncs fatal, perquè encara que s'haguessin casat molt enamorats, es diu que va ser un casament per raons d'estat. Les coses com són, Alfons XIII i Victòria Eugènia eren pols oposats i ella es va comportar com una veritable reina. Fins i tot hi ha persones que comparen la senyora Sofia amb Victòria Eugènia per la seva gran professionalitat.
Sí, perquè jo no sé com hagués actuat sota aquesta situació. Encara que se sap que la seva paciència va explotar dues vegades, almenys quan es va saber que el rei es va ficar al llit amb la seva millor amiga i dama d'honor, Beatriz Nun. T'imagines que la teva millor amiga té relacions sexuals amb el teu xicot? Bé, promès.
Jo crec que també hagués explotat en aquesta ocasió. És molt fort trucar, dir millor amiga a una persona que trata d'aquesta manera. Es van tenir fins i tot un fill, però quina va ser l'altra ocasió?
L'altra ocasió va ser quan ja a l'exili van arribar a París i es va plantejar on viurien com a reis destronats, ja que el 1931 el rei Alfons XIII va deixar de ser rei a Espanya perquè va guanyar la república i es diu que la reina li va plantar cara al senyor Alfons dient-li paraules textuals. Tu t'aniràs on vulguis, però jo me'n vaig amb els meus i et quedes. T'he suportat totes les infidelitats més del que pot suportar una dona. Ho feia pel bé de la monarquia i dels nostres fills, però sense monarquia i sense corona no estic disposada a suportar-te ni un minut més.
Sincerament va aguantar molt la dona.
Bé, fins on sabem, no es va tornar a veure fins 10 anys més tard, quan els seus fills els van avisar que Alfons XIII estava morint.
Això ho dic jo a contacte zero de veritat i no el que diuen les meves amigues.
Si us ha agradat el Royal Salseo d'avui, sigueu-nos perquè no us deixarem de sorprendre-vos. Adeu!